Doncs sap que comencem setmana i ho farem parlant de, vaja, de manca de pluja i el que porta això. La manca de pluja ja saps que com desemboca a la desertificació. I d'això parlarem avui perquè és el dia de la lluita contra la desertificació i la sequia. Es celebra el 17 de juny, és una data que va estar establerta per la ONU i l'objectiu, doncs, és com sempre, crear consciència de la importància que té pels éssers humans i pel planeta, doncs, buscar solucions als problemes de desertificació i sequia, els quals representen greus problemes presents i futurs per tota la humanitat. Sense arribar a aquest extrem, però ni de lluny, a més, però sí a la manca de pluja regular dels darrers dos anys, ens va desembocar l'estiu de l'any passat amb totes aquestes restriccions, amb haver de suspendre certs regs al canal, a un dels canals que rega el territori, etc. Per tant, la desertificació està cau lluny, però que n'hem de prendre consciència. Ara que ha plogut una mica més, no ens oblidem de com ho vam viure fa 4 dies. Fa 4 dies encara no estava plovent. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, dilluns, dia 17 de juny del 2024. Aquest any acabem la programació local al mes de juny, i es dona la casualitat de que dilluns vinent és Sant Joan i és festiu i l'altre ja és juliol, amb el qual avui és el darrer dilluns de programació local. Avui farem els darrers programes de darrers espais, per exemple, des de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. També farem el darrer espai de posar somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer, algú ho ha fet. O el darrer Bocins d'Història del Joan Ramon González de la temporada. Insisteixo, estem a la meitat del mes de juny, però es dona aquesta casualitat, que dilluns vinent és festiu i l'altre just és 1 de juliol. Per tant, acomiadem la temporada local els dilluns, aquest dilluns. I com ho fem? Doncs amb temperatura d'estiu. 27 graus i mitja hores d'ara a la ciutat de Lleida, dia amb sol, amb radiació solar intensa. Estem a les dates que és màxima, pràcticament. Per tant, a partir des de les 12 fins a les 4, ja ens diuen que eviteix el sol directament, amb cremes, amb barrets, anant per l'ombra o vestits amb roba llarga, d'estiu però llarga. A partir de llavors, crema protectora. I la crema protectora ja saps que no dura indefinidament, i més si estàs a la piscina o al mar o a la sorra de la platja, te l'has d'anar posant. Per tant, ull amb tot això, eh? Que el tema del sol ja n'hem parlat, i el tema de com és d'agressiu amb la pell. L'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja va començar l'1 de juny, però l'astronòmic arribarà aquest dijous quan faltaran 9 minuts per les 11 de la nit. De moment ens hem quedat amb temperatures mínimes altes, eh? 17 graus a Juneda i Arbeca, 16,5 a Balaguer, al Picat, 16 a Lleida, 15 a les Borges Blanques, a Guissona, a Tàrrega, Cervera, Mollerussa, 14 a Artesa de Segre, 13 a Tremp i a Viella, 11 a Solsona i Arties, 10,5 a la Seu, 9,5 a Sort, 9 a Josa Tuixent, 8 al Pont de Suert i 6, per exemple, a la cota 2.500 de Boí. Per tant, ja veus que les temperatures mínimes han pujat. Què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida es manté estable i amb sol, encara que amb alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat ocasional, però amb baixa probabilitat. Les temperatures pugen per sobre dels 30 graus a Lleida, amb 35, 34 a Balaguer i 31 a Tàrrega, i per sota la resta entre 26 i 29 graus. El vent del sud, amb intervals d'intensitat moderada, i demà dimarts, sol en general, encara que la tarda al Pirineu tindrem intervals de núvols i probables xàfecs ocasionals. Les temperatures amb pocs canvis, 34 a Lleida i Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Pel que fa a les mínimes, 19 a Lleida i Balaguer, 18 a Tàrrega i 13 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà del sud i del sud-est fluix en general i tindrem intervals d'intensitat moderada a la tarda a la meitat sud. De cara a dimecres i dijous estarem atents a l'arribada d'una dana amb xàfecs i descens de les temperatures. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, ràpidament que et faig titulars de l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
La demanda d'activitats aquàtiques al voltant del congost de Mont-rebei continua a la baixa malgrat les darreres pluges. El sector opera sota mínims, tot i oferir rutes de navegació en indrets amb més aigua. Aitor Jurado, d'Intrepid, Kayaks, diu que els turistes no pensen massa en fer activitats aquàtiques en un context de sequera, per exemple. A les Borges Blanques hauran de sol·licitar l'ajut del govern davant la problemàtica de les ocupacions. Els Mossos van evitar aquest cap de setmana a la nit un intent d'ocupació i després es van produir incidents prop d'un bloc ja ocupat. I el Magnífic Fest ha tancat la millor edició fregant els 19.000 espectadors a la ciutat de Lleida. Recorda que el festival ha portat a la ciutat a Vetusta, a Morla, a l'Oreja de Van Gogh, Ivan Ferreiro, Su i Lala Love You, entre d'altres. I t'explico amb la nostra notícia econòmica del dia que ells diuen que no, però fixa't que això és l'acció-reacció. La Xina anuncia una investigació contra importacions de porc europeu per competència deslleial, just 4 dies després que Europa anunciés que posarà aranzels a la importació de vehicles elèctrics fabricats a la Xina. És la primera resposta del gegant asiàtic i ull que és un sector clau per Lleida. Les exportacions agroalimentàries des d'Espanya a la Xina, però amb un fort pes a la demarcació de Lleida. El 61% de la facturació que obté el país ibèric en aquest sentit procedeix de la venda de porc, seguit de lluny, per les begudes i per l'oli. Per tant, pot ser un cop a la línia de flotació del sector. Veurem com va evolucionant tot plegat, però és una notícia econòmica.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Deportes. T'ho he explicat al principi del programa, és dilluns vinent és Sant Joan, que és festiu, i aquest any la programació local l'acabem ara el mes de juny. Per tant, avui serà la darrera tertúlia d'esports, la darrera radiografia, que començarem a 2:15. Ja saps que durant tota la temporada hem estat repassant notícies d'esports, sobretot resultats, quan tenim totes les competicions en marxa, i notícies al voltant del món dels esports de Lleida, que aquest any ha estat, jo potser diria, més agitat que mai, agitat en el bon sentit de la paraula. Hi ha hagut molts possibles ascensos, alguns s'han aconseguit, d'altres no, però que estiguem intentant-ho, que tinguem possibilitats fins al final, i de molts equips, jo crec que és una bona notícia per l'esport lleidatà. Després, encaixar-ho amb les masses socials, amb el tema de pressupostos, és una altra història. Això ja és despatxos. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Jo crec que el podíem qualificar com un any bo, tirant a molt bo, de l'esport lleidatà.
Home, és un any històric, sobretot per l'ascens del bàsquet. És a dir, ara sí que podem utilitzar la paraula històric per l'ascens del bàsquet, i ha estat un any elèctric, no? Un any, jo crec, que inolvidable, perquè fa referència també amb el futbol i el Lleida Esportiu.
Però, fixa't que el futbol femení, amb l'AEM, sí, l'hem tingut al play-off per ascens.
No, hi havia un moment que havia 7 ascensos, sí. Vam comentar que n'havien 7 i n'havien aconseguit 3.
El futbol masculí també, el Lleida Esportiu, escolta, s'ha classificat per l'ascens, no s'ha aconseguit, igual que l'AEM. El futbol sala, que sí que l'ha aconseguit, el bàsquet, que sí que l'ha aconseguit, l'hoquei, que al final, escolta, s'ha salvat i perfecte. Per tant, és un any molt bo per l'esport lleidatà.
Sí, l'Atlètic Lleida també va aconseguir el seu ascens. Quan parlem del 7, 3 l'han aconseguit, però evidentment aquí hi ha un ascens històric que entra a la llegenda, que és el bàsquet masculí, sí. arribar a la ACB, no? I aquest cap de setmana, doncs, el que no ha pogut aconseguir-ho és l'hoquei Alpicat femení, va perdre davant del Vigues i Riells, però jo crec que a hores d'ara l'hoquei Alpicat és el millor club que hi ha a Lleida, perquè té la igualtat del masculí i el femení, sí. Cosa que la resta no té, no? Perquè ha estat a punt d'agafar els seus dos clubs pujant pujar a la divisió d'honor. Ho ha fet el masculí, no el femení, que va estar fa una temporada, però evidentment, doncs, si posem la justícia de la categoria i la paritat masculina i femenina, hores d'ara el que hi ha al Picat és el millor club que hi ha a Lleida. Quan parlo de Lleida, parlo de tota la província, no? En aquest cas, a nivell provincial. I a nivell, doncs, més local, aquest cap de setmana se tanca amb la decepció de l'hoquei al Picat, que no va poder pujar. L'ascens de l'Atlètic Lleida, que va superar el Figueres 3-4 a l'eliminatòria d'una manera contundent per 7-4. I el tenis taula, el Borges Blanques, que recupera la divisió d'honor amb una permuta de places amb el Sant Sebastián de los Reyes. I després, de cara a la pròxima temporada, doncs sí que serà també una temporada molt intensa.
Serà molt atípica, també, amb futbol, sobretot.
Sí, bueno, amb el bàsquet
a
CB, sobretot, que serà, jo crec, que el pal de paller de l'esport del Lleida Tai serà la locomotora, i evidentment, doncs, en futbol masculí entrem ara en una dimensió
desconeguda,
sí, sí, correcte, sí, ja hem dit la nostra opinió en reiterades oportunitats i em canse, potser avui ja parlaré de l'última manera, però evidentment amb la llibertat pot haver cadascú el que vulgui, però l'Atlètic Lleida ja ha confirmat en un diari local com el Segre que la pròxima temporada tindrà un equip a segona federació i un altre a tercera federació. Són dues categories gairebé professionals, no? I per tant rivalitzarà amb categoria amb el Lleida, que ha estat el club doncs, de tota la història, de tota la vida de la ciutat de Lleida, i per tant doncs, entrarà en competició i amb la rivalitat. Per mi és molt poc viable que hi hagi dos equips de futbol a la ciutat de Lleida. Això no és New York, no hi ha cap Corte Inglés a Lleida. Sol hi ha un tanatori, per dir la dimensió, sí, de la ciutat, i tindrem dos clubs, bueno, tres equips de dos clubs amb una categoria no professional, però sí molt, molt elevada. Però bé, evidentment, sota el lema de la llibertat, cadascú pot anar on sí. vulgui, cadascú que vagi amb l'equip que vulgui. Jo, en aquest cas, a nivell personal, sí que no faig periodisme local, perquè si no faria més, una mica més de neutralitat, però a nivell d'on seré abonat ho tinc clar, però a nivell històric, un nivell futbolístic, no m'agrada comprar categories, però evidentment cadascú que faci el que vulgui.
Per cert, l'Atlètic Lleida de tercera federació, que tornarà sí. a trobar-se amb el Mollerussa.
Bueno, veurem el Mollerussa.
A tercera federació.
Veurem el Mollerussa, sí, que pinta molt i molt malament
el tema econòmic.
Deu tres nòmines, més la prima de l'ascens de l'any passat, més la prima de permanència. Estem sí, sí. parlant de molts diners,
Sí, sí.
Per tant, el del Mollerussa té molt
que, curiosament, són uns diners que sí que existeixen, que sí que hi són, que estan promesos per les administracions públiques, però que com que van a un ritme diferent, clar, doncs no arriben.
És l'error d'un club, en aquest cas del Mollerussa i d'un president, Vallverdú, que és l'anterior, que ha marxat, de planificar un pressupost depenent del diner públic.
Clar.
Això és un error imperdonable, perquè el diner públic, com tu molt bé dius, sí que arriba. Però clar, sí, a vegades a les ciutats, diferent. A vegades a les ciutats hi ha urgències de desnonaments, de cases que...
No, però en aquest cas no crec que sigui una falta de liquidez, per exemple, per part de la Diputació.
No, però els ajuntaments han d'anar cobrint coses que del dia a dia.
Sinó que és lent, el tràmit és lent.
Per això no hi pots confiar.
Per això.
Per això, tot el diner públic que tens ho has de ficar en un compte corrent allà sense confiar del pressupost. Aleshores sí, no puges.
Ja has de comptar amb un any de desviació.
Clar, aleshores no puges, no fiches al mercat d'hivern, si baixes no passa res. Clar. És que baixar no és cap tragèdia. Baixar no és cap tragèdia, forma part de les històries dels clubs.
És curiós perquè
per mi,
ara, ha aconseguit el difícil, que era mantenir esportivament la categoria, i ara doncs ve la final despatx, que és el
clar.
que dèiem.
Però recorda que abans de Mollerussa va tenir dues entrades de primera divisió,
sí,
el Getafe
sí,
i el Rayo Vallecano.
Per cert, feina que suposo que deuen d'estar fent també als despatxos del Barris Nord, perquè s'ha de planificar una temporada a CB, s'ha de remodelar el tema de les instal·lacions, que suposo que anirà a càrrec de l'Ajuntament, no sé si al 100%
bueno,
o una bona part,
fons europeus,
i després sobretot el tema esportiu.
Sí, el tema esportiu, però bé, tant va parlar aquí el president fa una setmana, li va donar aquella setmana de celebració tan col·lectiva
ja,
com
ja
privada, però
setmana,
ara ja, ara sí que ha de començar a posar-se les piles i a pensar
Sergi,
ja amb la planificació de la pròxima temporada.
Curiosament, escoltem, sí.
curiosament, perdó, podré fer molts símils, no? Però en bàsquet estarem tothom units a la mateixa cistella,
sí.
i quan sortim del Barres Nord i anem al futbol, perquè hi ha la coincidència, doncs uns amb uns i els altres amb els altres.
Ens escoltem a la darrera radiografia, dos
molt
quarts
bé,
de dues.
Molt bé, fins ara, una abraçada, adéu, bon dia. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE. Cope Lleida.
I ens arriben ja els consells legals que ens han portat durant tota aquesta temporada Q2 Consultors. Ja saps que estan a Balaguer, a Lleida, a Viella, a Barcelona, que els trobes a internet també, q2consultors.com, i que si vols fer un contacte ràpid des de Lleida tens un número de telèfon que és el 973-28-28-18, 973-28-28-18. Si t'hi vols acostar, perfecte, eh? Passeig de Ronda número 57. Però fer aquest primer contacte, 973-28-28-18, que és fàcil de recordar. Dic que ens han acompanyat tota aquesta temporada perquè ja sabeu que aquest any nosaltres la temporada, la part local, l'acabem al mes de juny i dilluns vinent és Sant Joan i és festiu, amb el qual avui és el darrer dilluns de la temporada. Ens acompanya, com quasi bé tota la temporada, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ja sabeu que el Josep Lluís Gómez, a part d'advocat, és professor a la Universitat de Lleida, que també estareu tancant curs i preparant ja exàmens.
De fet, no, nosaltres l'examen ja l'hem fet i ara estem en la fase aquella crítica de correcció.
Sí. Vale. Molt bé, Josep Lluís Gómez. Escolta, ara aquest matí hi parlàvem de que, bueno, com que és el darrer espai de la temporada, anem a fer una mica de resum del que hem parlat durant la temporada, i em comentaves, escolta, la gent potser no canviem tant, o la societat no canvia tant, o no canvia tan ràpid com ens pensem, perquè hi ha certs problemes i certes necessitats de la població en general que acaben sent més o menys recurrents d'una temporada a l'altra.
Jo crec que sí. De la mateixa manera que cada any, a l'acabar l'any, parlem de la loteria.
Sí.
Pues ara que acabem aquest semestre, home, jo procuro que els meus programes siguin de temes reals, de temes actuals.
Que interessin, sí.
Sí, i de tant en tant alguna curiositat. Per tant, la realitat i l'actualitat de cada casa pues, ve a ser similar, no? És a dir, hem parlat durant aquests mesos de temes relatius a les herències, a qui pertany aquells diners que hi ha en un banc on una persona mor, que a vegades, a cops que són objecte de discussió, sí. De clàusules rares, com aquella clàusula Socini que parlàvem per privilegiar amb algú. Hem parlat de temes molt casolans, o sigui, temes de les nostres comunitats, de la regulació dels pisos turístics, que el semestre que ve continuarà sent una actualitat perquè ja són extensionades, potser més al nord de la nostra província, o temes tan normals com és qui té que costejar la reparació d'un aterrat, no? Han parlat de temes d'assegurances. Recordem que aquest semestre va haver un fenomen, una notícia aclaparadora, l'incendi de València.
És veritat, veus, ja ens n'hem oblidat, es va cremar tot un edifici, eh?
Allí va haver persones que van deixar el patrimoni i la vida.
Mira, ara em ve al cap el testimoni d'una persona que, com alguns altres, perquè això va ser a la tarda vespre, havia arribat a casa i se'n anava a córrer. Això que fa molta gent, en lloc d'anar al gimnàs se'n anava a córrer, i va sortir de casa amb les claus i el mòbil. I quan va tornar, ho tenia tot cremat.
Parlar d'assegurances en relació a les possibles responsabilitats que puguem tindre nosaltres respecte de la comunitat o la comunitat un altre dia respecte de nosaltres és una cosa del dia a dia. Potser, afortunadament, no amb un incendi, amb un sinistre tan gran com aquell, però això és una qüestió que passa sovint. Han parlat i seguirem parlant de temes bancàries, cada vegada més sovint parlem de fraus en transferències, aquest nou fenomen que cada dia ens enclaparem més.
Sí.
Seguirem parlant poc o molt encara d'aquelles despeses hipotecàries que alguna persona que va enrederida encara no s'ha atrevit a reclamar. Parlarem, perquè crec que serà una qüestió de futur, dels anomenats préstecs irresponsables, no?
Aquest tema va ser curiós, però el vas explicar bé i el vaig entendre perfectament, però mai l'havia plantejat, me l'hagués plantejat com el vas explicar, però és veritat. És a dir, als bancs els hem de donar la responsabilitat que es mereixen, eh?
Una certa responsabilitat, sí que hi ha. De fet, aquest divendres passat hi va haver un cercle de conferències aquí a Lleida on venien magistrats de tot arreu, i el magistrat de Barcelona, de retruc, va treure aquest tema amb el sentit de bueno, que aquesta serà una llauna que està per obrir i ja verem, no? com no han parlat de les, allò que derivi de la crisi de parella, aquelles qüestions de caràcter econòmic, de qüestions de caràcters personals, de com això és una qüestió dinàmica que en funció de certs esdeveniments, una qüestió que està pactada, doncs cal canviar-la perquè he tingut nous fills, perquè les meves recursos econòmics han minvat degut a un atur o degut al que sigui. Han parlat de temes relatius a lo que som tots, tard o d'hora, consumidors usuaris. Recordes aquell cas d'aquella ampolla de cervesa que va esclatar?
Sí, sí, senyor. Curiós aquell cas, eh?
Sí, potser aquell cas és molt curiós, però de problemàtica en consumidors usuaris quan compro un automòbil, quan compro qualsevol mena de producte o servei, pues n'hi ha sovint. I de la informació que jo tinc que rebre quan faig una compraventa, una informació prèvia per poder-me decidir d'una manera conscient. O vam parlar de coses també específiques, però també són freqüents. Del tema de la responsabilitat amb la cirurgia estètica, una part de l'assistència sanitària molt particular, on pensem que serà com aquell element de publicitat en què sortim d'allí perfectes. I la medicina no deixa de ser, amb tots els respectes, una ciència inexacta, no? Hem parlat de temes econòmics, jo crec que mai hem deixat de parlar.
No.
Mai deixem de parlar de temes de segona oportunitat, temes també dinàmics, temes on la gent crec que li ha perdut la por amb el tema de la segona oportunitat, en el sentit de dir, això no pot ser, això, sinó que amb una sèrie de requisits cada vegada més rigorosos des de la tardor del 2022, pues s'hi pot accedir i passar a una situació que també un panorama que és dinàmic, com deia la setmana passada, el divendres estem en un cicle de conferències i les coses són dinàmiques, no van canviant. I han parlat i parlarem ara normatives que estan per arribar. Quantes vegades hem parlat, Ricard, de patinets?
És veritat.
Ne seguirem parlant.
En seguirem parlant perquè jo tinc la percepció sempre, i sé que de vegades és injusta, però tinc la percepció de que la llei, o sigui, quan es redacta una llei o es fa una llei d'una situació nova, va molt lent tot. Evidentment, s'ha d'anar... s'ha de contemplar tots els supòsits i tots els escenaris i deixar-ho patent a la llei, però per mi va molt lent de patinets, és que fa molt temps ja que en tenim a les ciutats.
Sí, el que passa és que és un fenomen que ha sigut creixent, a més, creixent fins al punt que és aclaparador avui en dia la seva presència, i se van incrementant els requisits a mesura de que jo crec que en som conscients de les necessitats.
I de les problemàtiques. Si els patinets no haguessin creat problemes, no haguéssim tingut tanta urgència.
Aleshores, el tema de les assegurances, el tema de diversos temes que n'han parlat i que poquet a poquet allò s'ha anat corregint, seguirem fent aquesta correcció, no? Entre altres qüestions també perquè l'usuari habitual del patinet és una persona que a vegades no té, jo dic amb tot el carinyo i respecte, no té una cultura automobilística per la seva edat i aleshores, això i la seva...
O formació, perquè és que al final un patinet és... Me l'han regalat per Nadal, el carrego i surto al carrer. Bueno, és que no sé ben bé què he de fer i què no he de fer. Jo veig molta gent passant en patinet per un pas de peatons i la llei et diu que quan passes per un pas de peatons has de baixar del patinet i passar caminant, igual que en bicicleta, a no ser que hi hagi un carril bici adossat al costat. No ho fa ningú, això.
Jo crec que ens hem de... entre cometes civilitzar tots, també els que porten vehicles han de ser conscients d'aquests nous usuaris que són molt més febles que no pas nosaltres. Parlarem en el futur d'això, parlarem d'una qüestió que no ha sortit i que és força important, particularment, no exclusivament per la gent jove, que era aquells famosos crèdits ICO que tenien que sortir pels préstecs hipotecaris de les vivendes. Hi ha moltes coses que estan per sortir. I tot el que és de l'àmbit personal, estic segur que si la tardor que ve tenim ocasió de participar amb vosaltres, pues tindrem una altra vegada els mateixos temes bancaris adornada amb alguna qüestió nova, tenim els mateixos temes de crisi de parella, tenim els mateixos temes de comunitats, i de tant en quant, pues, potser hi haurà alguna que serà més rellevant, pues, quan torni bé, malauradament, algun altre fenomen similar al de València, pues tornarem a parlar de comunitats o similars.
I al desembre parlarem de loteria, també, no? No, però perquè cada any acaba sortint a la premsa notícies de ui, l'havia rentat, ui, el jugàvem sempre amb un amic i ens ha tocat i ha desaparegut, no tinc còpia, no tinc justificant. Bueno, això que expliquem cada any, doncs s'ha de seguir explicant. Josep Lluís Gómez, advocat, ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada. Josep Lluís, una pregunta, ara ja com a advocat i com a amic, que vens aquí al programa. Si tu marxes de viatge i contractes un viatge aquest estiu, contractaràs l'assegurança?
Jo sóc una persona bastant poruga.
Pues ja està.
Jo sóc una persona, a pesar de tot, sempre hi ha cops que me descuido d'alguna cosa, però sóc una persona bastant poruga i, a més, a casa a vegades no m'entenen.
Bueno, però veus, normalment això és perquè afortunadament no l'has necessitat mai. El dia que la necessites, doncs mira, allí està. Allons tu treu pit, Josep Lluís, treu pit a casa i dic, veieu, l'home previsor. En fi.
Hi ha una cosa que detesto, és dir, jo tenia la raó. Espero no tenir-lo massa sovint.
Ja t'entenc. Josep Lluís Gómez, escolta, que ha estat un plaer. Ens has portat aquests temes que han fet ara el resum i molts més, alguns d'actualitat, d'altres doncs, que són ja periòdics. Ens ha arribat tota aquesta informació des de Q2 Consultors. Ja saps que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Els trobes a internet, q2consultors.com, i després aquest telèfon, que és fàcil d'en recordar, tu apunta-te'l o recorda, 973-28-28-18, és una manera magnífica de fer aquest primer contacte. No tanquen per vacances, fan torns, per tant, no tanquen. Si tens un problema a l'agost, t'atendran també. Si truques, t'atendrà una persona, que això també n'hem parlat, allò de si truco em surt un robot, i més ara amb l'auge de la intel·ligència artificial, que jo crec que la temporada vinent en parlarem.
Algun dia en parlarem.
En parlarem bastant. Doncs no, a Q2 Consultors et contesta una persona, pots parlar amb una persona i, evidentment, et derivarà ràpidament cap a la companya o company que siguin especialistes en el tema que tu requereixes. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Que tinguis bon estiu.
Bon estiu, Ricard, i bon dia. Gràcies.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lleida. Doncs mira, ja saps que la programació aquest any l'acabem al mes de juny, igual que els futbolistes, el mes de juny. I després ja ens quedarem amb la programació de Copa Catalunya i Andorra. Però clar, dilluns vinent, clar, ara sembla que parlem de molt lluny, però dilluns vinent és Sant Joan i és festiu. Per tant, els espais de dilluns els estem acomiadant ja. I aquest, doncs, també li tocarà. El trobarem a faltar, perquè això de que ens posen somriures, doncs ho trobarem a faltar. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ui, Déu meu! Com estàs?
No puedo.
Com estàs?
No tinc veu, Ricard!
A veure, tu digues la frase.
No tinc veu!
Va, i la frase...
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, por Dios? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? I més, avui sí que cobre sentit, avui sense tenir veu i tot, i venint aquí, deixant-me la veu pels nostres oients.
Veus? Això,
¿cómo pudiste hacerme esto
a mí? Però escolta, que sí que arribes apurat a final de curs.
Hombre, és que ara ja... Mira, entre l'ascens a ACB del Força Lleida.
Clar.
la canalla i el final de curs, que això hauria de ser un capítol a part, perquè déu-n'hi-do.
I els aires acondicionats, deu de ser
i
això.
I tota la retaïla de concerts del Bruce Springsteen.
Ah, però, clar.
Jo ja no puc més, Ricard. Hauré d'estar tot el juliol callat. No puc més.
Has anat a veure el Bruce?
Claro.
Has pogut tocar-li la mà una altra vegada o no?
Mira, aquesta vegada a Barcelona anava... A Madrid anava sentat i a Barcelona... Poc assumpte. Està una mica lluny.
Ja. Jo t'ho dic perquè recordo que Joel Carnicer és un dels pocs que l'altra vegada que va venir el Bos a Espanya, que fa no sé quants anys, li va poder tocar la mà.
Sí, senyor. Sí, senyor, i tinc una foto i tot encara, ho he d'emmarcar.
No sé com no et van entrevistar i tot, és que...
Mira, jo tampoc ho sé. No valoren el mèrit.
Chico del Público Español logra tocar la mano de Bruce Springsteen.
De Bruce Springsteen, no se la ha lavado desde entonces. ¿Quieres ver cómo está la mano? Vamos allí, vamos. No, Déu-n'hi-do. Però vaja, està, en aquell moment era jove, Ricard. Ara...
Ara què? Ara ets un home gran?
Ara ja sóc un home adult amb responsabilitats, però jo recordo fer... cues de més de 12 hores.
És que déu-n'hi-do,
ja. En fi.
Bueno, o sigui, te'n reies de... bueno, a la que estaves assegut, vale. Amb una estaves assegut i a l'altra que estaves a pista.
Sí.
I has anat als dos?
Bueno, he anat a tres.
Als tres? Però sí. si deu de dir i fer el mateix, els tres concerts.
Bueno, però no et pensis, canvia una miqueta, però, home, és el que té quan... Un ídol és un ídol, se l'ha de seguir a tot arreu.
Però a veure, Joel, que l'altre dia te'n reies de les i els fans de la Taylor Swift,
sí,
que van dir, escolta, a veure com ho fem perquè no es pot anar al bany un cop entres, perquè clar, perds el teu lloc,
claro.
Si tens seient, tu com ho fas? T'aguantes, si deixes de veure 6 claro. hores abans i t'aguantes el que faci falta?
Correcte, jo no pixo des de l'any 97, potser. No, m'aguanto allí estoicament i dic, aquí no ningú.
Vale.
O podria fer com els camioners i agafar una botelleta d'aigua i després dic que és Nestí.
Bueno.
Saps? Aguanto.
Bueno, va, Joel Carnicer, és el darrer de la temporada, anem a... No sé, tens algo de com... Mira, aquest tema de sèrie seria interessant per trencar el gel. No sé per quin costat el trencaries, però, bueno, és un tema per trencar el gel.
Sí, escolteu, si no, també tinc una cosa preparada.
Ah, tens una cosa preparada, m'has fet deures.
Vosaltres aneu a un bar, ara l'estiu, que ja ve el moment de la terrassa, de que estic a casa, fa molta calor, prefereixo anar al carrer, faig una cerveseta i a veure si lligo...
Mm.
Tu pots atensar en aquella persona i dir-li, escolta, tu sabies que una persona té més de 1.460 somnis a l'any?
Quants?
1.460.
A l'any?
A l'any.
A veure, l'any té 365 nits.
Correcte.
Això vol dir que, com a mínim, 4 per nit.
Bueno, correcte. Sí, tal qual. Els tenim, el que passa que a vegades no ens en recordem i llavors, clar, tu li pots dir a aquesta persona, escolta, vols que jo sigui el 1.461?
Que curiosa aquesta dada.
Sí. De fet, és veritat que al llarg de quan dormim, somiem en diferents etapes, el que passa és que no ens n'en recordem.
Ah, que això anava a dir, dic, somiem 1.460, però ens n'en recordem, jo, potser una o dues o tres vegades al mes, allò t'aixeques i ui, me'n recordaré, i es va difuminant molt ràpid, eh?
Correcte. Perquè, i només tenen records de normal al final del somni, ja, quan estàs a punt de despertar.
Sí.
Quan ja és el moment lúcid, això de dir, bueno... Pues,
mira, et diré una cosa. Tu ets conscient, quan te'n vas a dormir a les nits, ets conscient que t'adorms? És a dir, bueno, espera, primera pregunta. Dorms bé? Dorms bé?
Bueno, no gaire.
No gaire, vale, comencem malament ja. Quina joventut. Sí. Vale, però quan tu ja te'n vas a dormir, vale, sí. que te'n deus d'anar a dormir fora d'hora, segur,
sí.
perquè els joves feu això, ets conscient quan ja t'adorms o no? O sigui, quina estratègia segueixes?
A mi el que em fa molta gràcia és que per dormir has de fer veure que dorms abans. És l'única cosa que has de fer veure que dorms abans. I dius, a mi, sí... Has de tancar els ulls i fer veure que dorms per poder-te dormir. No pots estar amb els ulls oberts i dir, bueno, va, vinga, ara m'adormo. No.
A mi em passa el sofà, això, eh? Vull dir, em puc adormir tal qual, eh? Ulls sí, oberts, tancats, o el que sigui, però...
Ja, Quina habilitat. Pues a mi me passa que he de fer veure que dormo i me preocupa. Dic, ah, vinga, ara anem a veure que...
Però llavors què
m'adormo,
vale, però llavors què penses? Amb coses així relaxants, tranquil·les, amb coses de dormir, amb que ets un superheroi, amb una pel·lícula i que ets el protagonista, o no penses en res?
Pues ara et quedaràs així, però jo és que cada nit me poso abans de... Primer llegeixo una mica i després me poso la copa. Ah, i llavors m'adormo escoltant la copa.
Vale, guai. Home, si és a partir de les 12 és el partidazo, el programa d'esports.
Ah, no, bueno, a les 11 i mitja.
Bueno, sí, a partir de les 11 i mitja, vale.
I llavors agafo i llavors dic, bueno, ja m'adormo. Sí, bueno. Vaig fent a poc a poc. Què et sembla?
És un altre, ara perquè ja no en tindrem més aquesta temporada, però és un altre tema per trencar el gel aquest. Tu com t'adorms?
Bueno, al tornar sí que estaria bé que els oients ens diguessin
com dormen.
També per lligar. Si
va, Joel Carnicer, que has tingut tota una setmana a tota la humanitat treballant per tu. Què t'han fet?
Uf, què no han fet? Ah. Què no han fet? Perquè, a veure, per exemple, a veure com suportem això, vale? Diu, a veure, perquè és que me fa com cosa fins i tot. Diu, alumnes de comunicació audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili acaben fent un examen al bar per un error de la professora.
A la ubicació de l'examen.
Sí, això és el que m'ha fet molta gràcia. Com te pots equivocar? O sigui, tu et pots equivocar d'aula.
D'aula,
no?
Sí.
És a dir, pues, en lloc de la U06, la U08.
Vale. No.
Però, clar, que t'acabis equivocant i facis cap al bar és el que no acabo d'entendre.
Home, el que em resulta curiós també és que els alumnes fessin cap al bar, també. Per fer un examen. Que el bar sabia on era, ja ho tinc clar.
No, està claríssim, però es veu que resulta que havien de fer un examen de final de carrera i estaven esperant a la professora. I llavors la professora no apareixia i llavors quan van contactar amb ella van dir, bueno, pues escolta, anem al bar i quan vingui ja hi anirem. No? I poc a poc van anar esglaonant-se i tots es van trobar al bar i al final ella es va donar compte de que s'havia equivocat de dia. ¿Vale? Però la professora es veu que va dir, diu, tot i que m'hagi equivocat de dia, l'examen l'heu de fer igual, connecteu aquí la videoconferència i llavors van fer l'examen amb videoconferència. Mm-hmm. I va dir, diu, no copieu, i el feien des del bar.
No copieu. Sisplau. Me li feia falta dir sisplau.
Diu, un cop els alumnes ja tenien les preguntes, van dirigir-se al bar del campus per contestar-les i ho van fer prenent alguna cosa i tots asseguts en una de les grans taules de la cantina. Diu, quan van acabar, van introduir els exàmens en un sobre i els van deixar a consergeria perquè la professora els agafés.
Mm-hmm. Bueno.
Amb una canyeta allí mentre fas l'examen. Què et sembla?
Molt bé. No. Ja aviam, mentre no... És a dir, mentre demostris el que saps, és igual al bar que en una aula.
Correcte. Sí, pues ja està. I ara que ve també època de bueno, això que ha vingut època de petardos i ha vingut època de soroll i tal, m'ha fet molta gràcia aquesta notícia d'un diari de Tenerife que es diu Sol de Sur i diu periodismo dinámico, independiente y sin censura. I dic, dic, és moltes coses aquest diari.
Però
bueno,
dinámico, diu, dinámico.
Diu, i les notícies dinàmiques, independents i sense censura són: denuncien que su perrito se asusta cuando cantan en un bar en el Fraile, que és la ciutat aquesta de Tenerife, del sur de Tenerife. I llavors diu que quan porten certes hores els cambrers i els clients i tot comencen a cantar, com l'alcohol ja comença a fer efecte, comencen a cantar. Llavors el gos s'espanta. Diu que el gos s'espanta i ho denuncia, diu, bueno, ja n'hi ha prou, diu, perquè no sé, no crec que sigui per lo bé que canten, precisament.
Clar.
Llavors diu que això, diu que la policia siente vergüenza acudir a prohibir que unas personas canten felizmente porque un perro se asusta.
Hombre, claro.
Pero es lo que tenemos que hacer.
Ah.
O sigui, és que imagineu la policia arribant allí en aquell bar i dient, por favor, bajen el volumen que hay un perrito que está asustado.
Claro, pobre, mira la cara que hace.
Mirad la foto del perrito.
Déu-n'hi-do. Bueno, Joel Carnicer, escolta, que estem a punt d'arribar a la una de la tarda. Tens programat ja l'estiu?
Sí, una miqueta.
Vas als Estats Units o aquest any no toca?
Aquest any, poca cosa, tranquil·litat, que ve la família dels Estats Units aquí i ens hi farem de turisme.
Bueno, pues, claro, això tu has d'anar tornant. Un any vas tu i un altre any venen ells.
Exacte. Llavors farem una mica de turisme.
La família, que és unes persones que vas conèixer fa uns anys, eh?
Correcte, però sí, ens han tornat.
Vull dir que no són els carnisser d'Estats Units, eh? D'Ohio o de Iowa o de no sé on és.
No, ara estan a Ohio.
Ah, Ohio, pues això.
Llavors, pues bueno, però actuem com a tal. Vale. Sí, sí.
Molt bé, Joel Carnicer, escolta, recupera't de la fonia, perquè si no, sense veu, no pots ni donar classe, ni sortir a la ràdio, ni fer res d'això.
No, ja tornarem amb més força.
I, escolta, que tinguis bon estiu, eh? Gaudeix força.
Bon estiu.
Una abraçada.
I bon estiu a tots, a tots i a totes.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos ya muchísimos años discutiendo sobre este sistema y nadie parece estar del todo contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Vamos, que esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, que es lo que están haciendo ahora mismo, está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente? Porque no significa lo mismo para Esquerra que para el Partido Socialista. Para los independentistas, la singularidad supone establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea también la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo, al Estado. Esto, más que una singularidad, es un privilegio. El candidato socialista, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta, y el Gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Sea como sea, la sensación es que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer ni decir absolutamente nada. Solo les queda el recurso de la protesta. En ello están todas las comunidades ahora mismo del Partido Popular con la protesta, y protestando se encuentra también una comunidad autónoma gobernada por un socialista, Castilla-La Mancha. De poco va a servir, porque como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular. Es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat y lo consiga rápido, porque el 25 de junio tendrá lugar la votación del Pleno de Investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y un chantaje. Y no deja de tener su ironía, precisamente, que sea el Puigdemont el que hable de chantaje. Él que precisamente ya tiene aprobada una ley de amnistía a la carta, además, a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación endiablada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez, sin poner límites. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que España es el país de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo aprueba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado constata que si la media europea está en el 42%, nuestro país se queda en el 12%. Y eso que España registró el año pasado más de 163.000 peticiones, la cifra más alta de la historia. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha disuelto su gabinete de guerra, creado solo 4 días después de los primeros ataques de Hamas de octubre. Una decisión que abre la puerta a la entrada en otro foro de discusión a políticos israelíes más conservadores. Entre tanto, Naciones Unidas estima que en la ciudad de Rafah, ubicada en la zona sur de la Franja de Gaza y objetivo de los últimos ataques de Netanyahu, solo quedan 65.000 personas. Hace mes y medio llegaban al 1.5 millones. Y este jueves, en torno a las 11 de la noche, daremos la bienvenida al verano, pero el calor y la estabilidad aún van a tardar un poco en llegar. Desde hoy un frente atlántico y luego una dana van a dejar lluvias especialmente fuertes en Asturias y también en el norte de Aragón. Y el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el arzobispo lituano Monseñor Gintaras Grusas, ha celebrado que en las elecciones europeas la mayoría de los ciudadanos haya mostrado su apoyo a las formaciones que promueven la dignidad humana y la justicia. Lo ha hecho en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, durante el encuentro de los secretarios generales de los episcopados europeos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Unai Simón, protagonista del día en la selección.
El portero de España, que tuvo muy buenas paradas contra Croacia y un error que terminó en penalti, acaba de hablar en la concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El portero ha confirmado que se va a operar después de la Eurocopa para solucionar unas molestias que tiene en la muñeca izquierda. Reconoce que hay más unión entre afición, prensa y equipo que en la anterior Eurocopa, que jugando, como les dice De La Fuente, se va a llegar muy lejos, que la mini Nico genera mucho miedo en los rivales y que el partido ante Italia va a ser muy duro. Sobre la jugada que le costó un penalti que acabó parando contra Croacia, ha dicho esto.
Si ese pase lo hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que, como tú dices, saber reducir los riesgos, saber ser prácticos. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, que se ocasionase el penalti. De lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri en ese momento, la verdad.
Esta mañana entrenamiento individualizado a puerta cerrada. Laporte sigue mejorando, aunque no se sabe todavía si va a estar disponible ante Italia.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado que va a estar presente en el partido de España contra Italia del próximo jueves. Agenda del día: a las 3 Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia contra Austria. Y hay fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y coacciones. Va a ser del 3 al 19 de febrero de 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Hem pujat ja als 29 graus, sense núvol, una mica de vent, fluix a 2 km per hora del noroest, per tant, res, simplement el notes, simplement, eh? Però 29 graus, per tant, la barrera dels 30, que l'acabarem superant, i això, a més, ja saps, amb aquesta radiació solar ben forta. Tot seguit estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, en parlant dels bocins d'història, i a partir de 2:15 la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que parlem de resultats i de notícies del món dels esports. De resultats pocs, perquè pràcticament ho tenim tot acabat, però de notícies sí que en tenim déu-n'hi-do. I a més, ja saps que avui és el darrer dilluns de la nostra programació local, dilluns vinent és festiu i l'altre ja és juliol, i aquest any acabem el juny, i per tant hem de posar sobre la taula tot el que pot passar en aquests propers 2 mesos. Abans, però, li preguntem al David Torres, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà meteorològicament parlant. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida es manté estable i amb sol, encara que amb alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat ocasional, però amb baixa probabilitat. Les temperatures pugen per sobre dels 30 graus a Lleida, amb 35, 34 a Balaguer i 31 a Tàrrega, i per sota la resta entre 26 i 29 graus. El vent del sud, amb intervals d'intensitat moderada, i demà dimarts, sol en general, encara que la tarda al Pirineu tindrem intervals de núvols i probables xàfecs ocasionals. Les temperatures amb pocs canvis: 34 a Lleida i Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. Pel que fa a les mínimes, 19 a Lleida i Balaguer, 18 a Tàrrega i 13 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà del sud i del sud-est, fluix en general, i tindrem intervals d'intensitat moderada a la tarda a la meitat sud. De cara a dimecres i dijous estarem atents a l'arribada d'una dana amb xàfecs i descens de les temperatures. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Demà estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, i ja li posarem a la previsió aquesta de la davallada de temperatures. L'afinarem bastant bé, eh? La 1:09, fem una pausa ràpida i parlem dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Cansat de descifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo o Rial, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Cope Lleida. I ara ens atensarem a 2:45. Ho farem, com tots els dilluns, aquesta temporada amb els bocins d'història. I mira, avui és que és un dilluns, aquest any la programació local l'acabem el mes de juny. I dius, vale, estem a la meitat del mes de juny, gràcies per avisar amb temps. Sí, però també t'ho dic i ho estic explicant avui dilluns, és especial perquè dilluns vinent és festiu i l'altre és juliol, amb el qual és el darrer dilluns de la nostra temporada local. És curiós, però és el darrer dilluns de la temporada local i això vol dir que també és el darrer bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs, per una banda, com sempre, tots els comiats sempre són una mica tristos, sí. I acabar la temporada doncs sempre donen aquesta melangia. I tot i que espero que després de l'estiu puguem recuperar el contacte amb els nostres oïdors i amb tu també, però de moment tindrem una temporada llarga d'estiu de vacances que, bueno, a vegades es queixen que el dilluns ho tenim festa, però aquesta vegada tenim unes vacances llargues.
Sí, eh? Sí. Molt bé, Joan Ramon González, mira, que si podem desvetllar que tu ara mateix no estàs a Lleida, eh?
No, ara estic a la Val d'Aran, concretament a la Poble de l'Est, al Poble de l'Est, el darrer poble que hi ha a tocar a 5 quilòmetres de la frontera amb França. Mm. I el darrer programa, per la circumstància que estic aquí, però també ho podia fer des de Lleida perfectament, però penso que és una manera d'acomiadar la temporada amb dos motius, que crec que lo justifiquen, que avui el dediquem a l'Aran. Per una banda, de cara a l'estiu, sempre la gent se mou una mica més, sí. I tot i que des de Lleida la gent tendeix a pujar també del Pirineu, encara que no sigui per esquiar, sinó per descobrir i gaudir de la natura, que sempre fa una mica més de fresqueta que no pas a la plana lleidatana, que tant també s'estimem. I la Vall d'Aran és un dels recursos importants, sense cap dubte. A l'estiu la Vall d'Aran està magnífica, sempre està magnífica, com tot el Pirineu, però la Vall d'Aran a l'estiu és esplèndida i és recomanable que la gent també s'escapi a conèixer aquest racó que tenim a prop de casa nostra, tan especial com és l'Aran. I avui, 17 de juny, és precisament la Esta d'Aran. La Esta d'Aran, és a dir, la Festa Nacional d'Aran. Mm. És com l'11 de setembre de Catalunya, avui ho és per als aranesos. Per tant, avui és un dia festiu a l'Aran i potser val la pena, en aquest sentit, avui, que és concretament el mateix dia de l'Esta, ho dic en aranès, Esta, recordar per què és aquesta diada avui especial pels aranesos i explicar una mica el que es fa i d'on ve aquesta tradició, si t'assemble.
Molt bé. De totes maneres, mira, començarem, com tota celebració, amb una mica de música, va.
Aquelles muntanyes que tan altes són m'empeixen de veure més amors on són. N'altes són n'altes.
La que escoltem és la Alidé Sans, que suposo que deu ser una artista coneguda.
És una noia jove de referència en el que és la cançó occitana, és aranesa, i veritablement ja fa més de 10 anys que està cantant i cada vegada ha assolit en el Sonar de Barcelona, en d'altres festivals de Catalunya, sempre ha aconseguit un èxit total, perquè tot i mantenir-se fidel a la tradició, al mateix temps dona aquest aire jove que implica una persona com ella i sempre cantant en occità, cantant en aranès. Mm-hmm. A més, ara es dona la circumstància de que és l'alcaldessa de Bausen, que és el poblet que hi ha aquí a prop de l'est. Per tant, és una persona força implicada en el que és la cultura aranesa, la música aranesa, la tradició aranesa, la llengua aranesa. I és filla del seu pare, que és el Josep Lluís Sans, que cada diumenge a la mañana escriu un article per parlar de la cultura occitana, que es diu El Ximall, i filla també d'una cantautora, la primera cantautora aranesa que hi ha hagut, que és la Lúcia, i que veritablement, per tant, és una persona de tota la família implicada en el que és la cultura aranesa. I aquesta versió que hem sentit de la cançó Muntanyes Araneses és la que es va cantar el 2013 per commemorar el 800 aniversari d'una derrota que, com sempre, aquestes derrotes sempre ens impacten en el que és la cultura catalana o també occitana. I va ser la batalla de Muret, que es va produir a prop de Tolosa, Toulouse, si lo volen dir en francès, però en aranès o occità seria Tolosa. Aquesta batalla va implicar ni més ni menys que la derrota del rei Pere el Catòlic, el rei d'Aragó. El fill Jaume I es va salvar pels pèls i lo van agafar els templers i lo van portar cap a Montsó, passant per Lleida. I a partir d'aquí, el somni que havia hagut de que hagués hagut un estat a cavall del Pirineu per la banda nord i per la banda sud, occitano-català, se va trencar i tots els comtats que hi havia al nord del Pirineu van entrar dintre de lo que és el regne de França i llavors el Pirineu es va consolidar com el que és ara, tot i que actualment pel tractat de Stegen, ja no me sortia el nom, el de la Unió Europea, ha fet que sigui una frontera més passable, però tot i això la frontera oficial sobre els mapes encara està per la zona del Pirineu. La cançó que he sentit és una cançó d'amor. Per tant, en aquest sentit, és una cançó que, tot i que és l'himne d'Aran, és a dir, que avui es canta ara a l'Aran, també es canta en les festes, no és com els segadors, que sempre té una solemnitat especial i sempre canta des de la derrota. Aquests són els concerts que fan els occitans, moltes vegades l'inclouen dintre de les seves músiques, amb una mica també a vegades més distès. I és una cançó, com diu, muntanyes araneses que tan altes són, que són tan altes, que m'empeixen de veure més amors on són. És a dir, quan estàs aquí a l'Aran, mira cap al sud, mira cap al que seria la península, cap a les Terres de Lleida, tens tota la cadena del Pirineu que t'impedeix veure el que hi ha al sud. Per tant, una relació amorosa entre una persona d'Aran i una persona, de, per dir-ho d'alguna manera, de Lleida, pues, té aquestes botalles al mig. És una cançó amorosa en aquest sentit, però també implica el que va ser l'origen d'aquesta diferència que té l'Aran respecte a les altres valls pirinenques, que és que, així com les altres valls del Pirineu, d'alguna manera sempre han tingut una relació amb els seus senyors feudals corresponents des de l'edat mitjana i d'aquí amb els reis, etc., i han continuat evolucionant fins a integrar-se al que seria doncs, els actuals comarques o les actuals regions espanyoles, si són fora de Catalunya, com poden ser Aragó, potser Navarra, etc. Hi ha dues zones del Pirineu que tenen diferències. Una és Andorra, que per aquesta relació estranya de l'època medieval va aconseguir ser independent gràcies a que havia dos senyors que la copejaven i al final se va decidir que els dos foren coprínceps, que foren cosenyors, i amb això se va aconseguir aquesta independència. Però avui no toca parlar d'Andorra, sinó que toca parlar d'Aran. I l'altre país que té aquesta diferència és l'Aran. L'Aran, tot i que està al nord del Pirineu, per tant, és una cultura occitana. Occitània és tot el sud de França. Des de la meitat de França cap al sud, cap al Pirineu, arriba des de l'Atlàntic fins a Itàlia. Per tant, és una cultura important des de l'època medieval, amb una llengua pròpia, com és l'occità, que té els seus dialectes corresponents, també, com totes les llengües, té les seves evolucions. I a la part més occidental està el dialecte gascó, i al sud d'aquesta zona de la Gascunya, que està regada pel riu Garona, que és el riu potser més important del sud de França, sense cap dubte, està l'Aran. L'Aran és la capçalera del riu Garona. I aquesta capçalera del riu Garona, la gent d'aquí de l'Aran, van jugar, penso que amb una estratègia intel·ligent, una qüestió de dir, en lloc de dependre en època medieval dels senyors feudals que ens tocaven, que serien els comtes de Foix o els comtes de Comenges, que serien els comtats que havia més a prop, van voler jugar la carta de depèn dels senyors que havia al sud del Pirineu, concretament del rei d'Aragó. En principi del rei d'Aragó, Aragó, no la corona d'Aragó, com també després va passar. I d'aquesta manera, que penso que va ser una estratègia important, perquè si depenia dels comtats que tenien a tocar, en el que seria la manera natural de sortir cap al nord, doncs la dependència feudal era total i absoluta, amb la qual estaven supeditats a el que, com tot el feudalisme, decidien els seus senyors. Si depenien del rei del sud del Pirineu, tenint en compte que el Pirineu, doncs en aquella època no havia ni túnel de Viella, ni havia les carreteres de la Bonaigua, ni de més accessos, pràcticament amb les nevades que llavors eren una mica més intenses que també ara, durant pràcticament 9 mesos estaven aïllats del sud, a lo qual tenien una independència de facto. No real, però sí de facto. Clar. I aquesta va ser la jugada que van fer els aranesos, que els va sortir bé, perquè primer van dependre del rei d'Aragó. Aquí va estar el rei Alfons, el batallador, també, defensant aquests drets. Després, quan la dinastia, quan mor precisament el rei d'Aragó, Alfons el batallador, la seva, el que hauria estat una neboda, que va ser la Peronella, es va casar amb el Ramon Berenguer IV i se constitueix la corona d'Aragó, aquesta dependència passa ja a ser de la corona d'Aragó, de lo que seria Catalunya i Aragó, i a partir d'Alfons el Cas se consolida més aquesta dependència cap al sud. En Jaume I aquesta dependència és encara més forta, inclús Jaume I va fer visita a tot l'Aran, concretament inclús va estar aquí en el castell de l'Es, que precisament ara fa una setmana que s'ha inaugurat i que és un dels llocs més interessants des del punt de vista patrimonial que es poden visitar de lo que és la fortificació militar en tot l'Aran. Per tant, Jaume I va ser un rei que d'alguna manera aquesta posició que va fer visitant l'Aran ja reconeixia aquesta dependència directa dels aranesos respecte amb ell. Evidentment, els francesos en algun moment, els comtats, van intentar conquerir Aran, que pertanyés als comtats de la zona francesa, cosa que durant un temps va aconseguir-se, però amb Jaume I ja la cosa va quedar definitivament consolidada com depenent directament d'amb ell. Tot i que va estar tentat Jaume I a tenir un senyor, perquè va anomenar els senyors de l'Est, però els aranesos sempre van voler dependre directament del rei. Depenent directament del rei aconseguien que aquests intermediaris que podien ser els senyors feudals desapareixien i aconseguien mantenir més aquesta idiosincràsia, perquè tot i que el rei era la màxima autoritat, si estava a Barcelona, estava a Saragossa o estava a Lleida mateix, estava molt lluny i, per tant, aconseguien mantenir aquesta unitat.
Ja.
Això, de fet, es va consolidar al 1313, quan Jaume II els dona un document importantíssim pels aranesos, que és l'Herequerimònia. L'Herequerimònia és l'acte, podríem dir, com la Constitució aranesa, i que la conserven a l'Arxiu General d'Aran, amb un carinyo especial, perquè és la que, en plena edat mitjana, consideren que aquesta dependència dels aranesos respecte directe al rei d'Aragó els dona aquesta carta d'autonomia i reconeixen ja, a principis del segle XIV, aquesta idiosincràsia especial. És curiós recordar que l'agost del 1313 els síndics són els representants dels diferents terçons, que és la divisió que té l'Aran de tot el territori, està dividida com el que podríem dir subcomarques, que és el que es diuen terçons, van baixar a una representació d'aquesta sindicatura a Lleida, perquè és on estava el rei Jaume II, i al castell del rei de Lleida, el castell que també alguns coneixeran potser més com la Suda, és on van rebre aquest document i se'l van portar cap a l'Aran, i aquest document va ser efectiu fins a la invasió francesa de Napoleó, que durant uns anys va quedar abolit i va dependre directament de França, però quan Napoleó va ser derrotat va tornar a estar efectiu fins que al 1834, quan se constitueixen les províncies, Aran passa a pertànyer a la província de Lleida i perd aquesta força que havia tingut aquest Consell General, que era el consell de tots els síndics, els representants del territori aranès, que s'autogestionaven ells mateixos, depenent del rei d'Aragó, però era com una mena de petit parlament aranès en el qual els representants de tots els diferents terçons, torno a dir que són com les subcomarques que està dividida l'Aran, són 6 en total, des de Naut Aran fins al Baix Aran, i aquests representants que arribaven a ser 13 són els que decidien en comunitat el que s'havia de fer per l'Aran. Això es va perdre el 1834 i el 1991 es va recuperar. Quan van començar les eleccions, es van constituir les comarques, l'Aran va aconseguir que es considerés com una comarca especial dintre de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i actualment hi ha la Llei d'Aran, que també reconeix aquestes diferències. Recordem que l'aranès és una llengua oficial en Catalunya i, per extensió, també ho és en Espanya, i per això, actualment, si es vol, es pot parlar en el Congreso de los Diputados de Madrid,
sí.
Que no hi ha gaires. Per això vendria d'aquí. Llavors, el 1991, ja per primer cop, eleccions a recuperar aquest Consell General que s'havia perdut al segle XIX, feia uns 150 anys. Va ser el 17 de juny, quan es va constituir aquest Consell General, que representa recuperar les institucions antigues araneses pròpies, i per això el 17 de juny és la festa d'Aran, la festa d'Aran, que avui mateix se commemora. I es commemora, evidentment, a la capital de la vall, que és Vieja, al Consell General, que hi ha al mig de la població, hi ha una recepció per part de la síndica, actualment és la Maria Vergés, i des d'ahir se va en processó, una desfilada, portant els pendons, que són com unes grans banderes dels 6 terçons que té la Vall d'Aran, que són els 3 que hi ha al nord de Vieja, que seria el de Pujolo, el d'Arties, Garòs, el propi de Vieja, i els 3 que hi ha cap a partir de Vieja, com és el de l'Airissa, Barcatussa i els 4 Locs. Són les 6 divisions que actualment està dividit a l'Aran, i amb aquests estàndards arriben al mig de la vall, concretament, a el que es diu Mitjaran. El nom és magnífic perquè testimonia tot. Mitjaran està al sortir de Vieja, està escassament a mig quilòmetre cap al nord, i és quan el Garona, que ja ha nascut al peu del Pirineu, a l'est, arriba quan a Vieja, i a Vieja fa un gir i se va ja cap al nord, i en aquest gir hi ha una gran plana, actualment en bona part ocupada pel polígon industrial de Vieja, però que abans era una gran praderia, i és on està Mitjaran. En Mitjaran hi ha una peira, un menhir, una pedra d'aquestes simbòliques que des de l'època prehistòrica ja recollia el que era el centre de la vall i que aplegava tots els aranesos des de les èpoques prehistòriques per trobar-se, i era, per tant, un punt de referència important, i que quan arriba el cristianisme es produeix la conversió d'aquesta pedra que es conserva en un santuari marià dedicat a Santa Maria de Mitjaran, una església romànica que va evolucionant amb el temps, tindrà un convent d'agustins al seu costat i que durant la desamortització al segle XIX quedarà en bona part abandonada, però se mantindrà com una mena de santuari, sense cap dubte, per part dels aranesos, i durant la Guerra Civil espanyola va ser volada perquè va haver un polvorí dintre de l'església i va esclatar. Actualment es conserven restes del temple romànic, al costat s'ha fet un gran temple modern que el va fer l'arquitecte Mariano Gomà, de Lleida, i és el lloc on se fa l'acte institucional el dia 17 de juny, avui, cap a les 12 del migdia, amb els parlaments corresponents i amb danses tradicionals, perquè probablement de tot el Pirineu, el lloc on hi ha una tradició de mantenir les danses tradicionals, hi ha molts grups folclòrics, tant a l'Est com a Bossòst, com a Viella, que es ballen aquestes danses arreu i que es manté perfectament en aquest acte que es farà finalment després de l'acte institucional dels parlaments, que inclús avui està anunciat que vindran doncs, personatges editats del moment com el Salvador Illa i també el president del Parlament, Josep Rull, amb la qual, d'alguna manera, doncs, serà una festa especial la que avui es celebrarà.
Molt bé.
S'ha celebrat, millor dit, s'ha celebrat en el que és el poble, la població aquesta a la localitat de Mitjaran.
Per cert, és festiu avui, aquí?
A l'Aran és festiu, sí, vale, sí, és com l'11 de setembre, saludant les instàncies, com l'11 de setembre de Catalunya.
Sí, 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 molt bé. Doncs escolta, mira, és una bona manera per tancar la temporada amb un dia festiu i música i els actes que segurament hi deu haver programats i que ja n'hi ha hagut al matí i els que hi haurà més de cara a la tarda vespre, ja.
Sí, hi ha concerts de música occitana, tota la setmana ha hagut, teatre, sempre en aranès, musical, de la canalla, en fi, hi ha molts actes.
Molt bé.
Aquests que hem parlat són els institucionals, però hagut actes lúdics i avui acaba precisament aquesta festa d'Aran 2024.
Molt bé. Doncs ens ha acompanyat el Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, durant tota aquesta temporada, parlant d'aquests trossets, aquests bocins d'història en el que hem anat lluny, a prop, en el temps i en l'espai. Vull dir que a vegades hem parlat de coses del carrer de sota de casa de la ràdio, com el que diu, i de vegades hem parlat doncs, de l'altra punta de la província i també hem parlat de coses de fa 4 dies o de coses de fa milers d'anys. Per tant, ja ho veieu, els bocins d'història que ens han portat al llarg de tota aquesta història, tota aquesta temporada. Joan Ramon González, escolta, mira, dues coses. Que tinguis bon dia de Sant dilluns vinent, que mira, perfecte, et dono festa. I després, doncs, escolta, bon estiu, aprofita, agafa forces i vaja, no passis molta calor, que la previsió és que en farà,
Sí, sí, de totes maneres, aquí a l'Aran sempre la calor és una mica més moderada,
clar,
sobretot a la nit. I també, bueno, felicitar a tots els Joans i Joanes per aquest sang que tenim a la porta, amb el canvi ja de l'estiu. I recordar que per Sant Joan, a part de les fogueres que podem cremar a la plana de Lleida, a tot el Pirineu, hi ha les festes del solstici d'estiu, sí, amb les falles que es baixen a la Ribagorça o al Pallars, però que també aquí a l'Aran hi ha dos actes especials, el d'Arties, la crema del taro, però sobretot pot ser el més espectacular, ja que estic a l'est, permeten que faci propaganda, que és la crema de l'aro, que és una de les festes més importants que es fan al Pirineu per celebrar aquest Sant Joan i tradicional, sense cap dubte.
Molt bé. Una abraçada, Joan Ramon.
Gràcies. Adéu a tutti, adéu a tots i bon estiu. Que vagi molt bé. Adéu, Ricard. Cuida't també i que disfrutis de les vacances.
Gràcies. Va, que nosaltres fem una pausa ràpida i obrim ja la tertúlia d'esports, la radiografia.
Des del pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que directes cap a les dues de la tarda amb la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Pues aquí una mica de calor, però bé, bé.
És veritat, no us ha posat l'aire?
No, dona igual, home, ja. I acabem la temporada.
Saps
bé.
Saps què passa? Que és molt lent després.
No, o sigui, passa res. No,
quan agafa
res.
La temperatura va perfecte, però no. És veritat, ara no hi pensava.
No, ja. Passa res.
En fi, bueno, diuen que tornarà a baixar una mica les temperatures ara el dimecres o el dijous. Va. De totes maneres, jo sempre dic, tranquils que de fred no en passarem, eh?
No
té pinta això, eh?
No.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Viu, estic viu. Que ja és molt, tal com a la setmana.
Home, ja hi comptàvem, que estiguis viu, Albert.
Encara estàs de celebracions?
Bueno, amunt i avall, sí, treballant molt, perquè una sense la TV és un esclat de joia, però se'n gira i, bueno, se'ns ha girat moltíssima feina, però, bueno, aquesta feina, del tipus de feina, molt agraïda, de fet.
Clar, d'això n'hem parlat abans a la, bueno, que durant aquest matí la redacció amb el Sergi, que jo deia, dic, bueno, que l'Albert va dir que aquí s'hi ha de posar a treballar des del primer dia, i el Sergi deia, bueno, però a veure, li vam donar aquella setmana de marge. Dic, bueno, vale, tant si era encertat o no donar-li la setmana de marge al president, que va estar amb nosaltres dilluns passat, avui ja ha passat una setmana, per tant, ja s'ha de posar a treballar amb tres fronts, diria jo. Un, el pavelló, que aquest jo crec que és més l'Ajuntament, l'altre la part econòmica i l'altre la part esportiva, Albert. No es pot deixar de banda ni una cosa ni l'altra, però clar, posar-se a fitxar sense tenir clar amb quants diners comptaràs de pressupost també és complicat.
Sí, però s'ha fet molta feina, eh? Sortosament al club han escoltat poc el Sergi i la setmana passada es va fer moltíssima feina, en queda moltíssima més encara per fer. Però, bueno, més o menys estan seguint els processos. Clar, el problema de pujar a la Final Four és que tens un mes menys de temps respecte a Corunya que puja directe. Clar. Això fa que tots els terminis s'acumulin i es precipiten. En principi, aquesta setmana venen els men in black de l'ACB a mirar tot el que és la instal·lació i acabar de parlar temes de paperassa. Tots els equips que van fer la Final Four ja havien tingut reunions en l'ACB, precisament per això, perquè no pots esperar-te el 9 de juny a començar a treballar. I, bueno, hi ha algunes cosetes que ja comencen a estar afilerades. Ara falta de firmar-ho tot i, bueno, començant les tres reserves de socis per veure com anirà la cosa i que l'Ajuntament se fiqui ja amb el tema del barri Nord. Perquè si estava previst per aquest estiu, no entenc perquè no hem començat ja a canviar el parquet i així, doncs, aquesta setmana, quan venguin els men en blanc de l'ACB, doncs els hi pots dir, veus, ja ho estem fent.
Clar. No, perquè estan traient la pols.
Bueno,
va molt ràpid, tu.
més pols que aquell 4 d'octubre de 2001 davant del Barça, ja t'asseguro que no en trobaran al pavelló.
Ja, però pensa que per canviar el paviment s'haurà de fer una partida pressupostària especial. I s'ha de provar amb un ple. I s'ha de provar amb un ple.
No, ja. No, el parquet ja està provat. El que s'haurà de fer addicional és el tema de marcadors i altres històries que s'hauran d'implementar al Barris Nord. Però això ja està provat des de... En principi, l'any passat jo m'han endarrerit fa 2 o 3 mesos, però això ja està bueno. Provat. En principi, si no ens han mentit, vaja.
Ja.
Xavi, ja saps que les institucions són molt lentes com a norma, però quan volen a vegades són ràpides.
Sí.
Depèn del que sigui. Albert Square, Gerard Encuentra, segueix al 100%?
Sí, home, clar, sí. Evidentment. Vull dir, ell volia entrenar a CB i volia entrenar a CB amb el Lleida. Pues per tant, no hi ha cap lloc ara mateix al món on pugui estar millor Gerard Encuentra.
A l'staff tècnic, per entendre'ns, entre...
Però té una clàusula de rescisió molt baixa, eh?
El Gerard Encuentra?
Sí, però està a CB. I aleshores, vull dir, el Barça no et vindrà, el Madrid no et vindrà, l'Unicaja no et vindrà. Aleshores, per marxar a un Girona, marxar a un Manresa, doncs, home, estàs a Lleida, que és casa teva.
Home, això una i dos, has d'agafar experiència a la CB també, perquè al final l'esport és el mateix, és bàsquet, però les velocitats i les decisions han de ser ben diferents, eh?
Pregunta-li Grimau.
Sí, per això mateix dic que no hi ha un lloc millor per ja l'encontre que ara, que és continuar el seu creixement com a entrenador, doncs, a l'equip de casa. Ha fet una feina extraordinària des de l'època de la CB Pardinyes, després d'aquests 3 anys amb el Força Lleida, i ara li toca fer el màster a la Lliga CB.
Bueno.
I la resta de cos tècnic, en principi, la idea també és que continuïn, però sí que s'està valorant la possibilitat d'incorporar la figura d'un altre segon entrenador o ajudant que sí tingui experiència a Lliga CB.
Clar.
No, amb tot el que implica.
Saps si ja s'ha parlat amb els jugadors? Si ja se'ls ha comunicat si segueixen, si no segueixen, si... què passa?
Bueno, és un dels temes que s'està començant a parlar. Sí, que potser segurament és el més dolorós d'un ascens a la CB, no? Almenys en el nostre cas, no? Doncs que gairebé no tota, però el 90% de la plantilla li has de dir, bueno, ai, gràcies per tot, però no pot ser. També et dic que els jugadors no són rucs i són molt conscients del que hi ha. I també són molt conscients que aquest any el Força Lleida s'ha revaloritzat molt per tenir un molt bon contracte la propera temporada. Aleshores, bueno, no crec que hi hagi gaire gent que es pugui agafar amb el pas canviat si els diuen, mira, en principi no segueixes.
Clar. Bueno, escolta, suposo que això aniran sortint notícies, ja d'on està movent. L'inici de la Lliga ACB, aproximadament, sabem quan serà?
Cada any comença a finals de setembre.
Vale. Bueno, pues mira,
festa. Tens en compte que al setembre hi ha una Lliga Catalana que enguany són 6 equips, que ja veurem com ho fan. Hi ha la Supercopa i després, bueno, pues hi ha també els jugadors que faran Jocs Olímpics i que, per tant, doncs, s'incorporaran més tard a les seves respectives plantilles, però en principi és finals de setembre.
Vale, no, ho dic perquè... ho dic perquè tinguin clar que la pista ha d'estar llesta quan ha d'estar, fitxatges, entrenaments i partits per engranar-ho tot, no?
Tot això s'ha d'aprovar a l'Assemblea General que fa la CB. Ho vaig estar mirant, l'any passat se va fer el 17 de juliol, que és el dia que es fa l'Assemblea, es dona la benvinguda als nous socis, se'ls accepti o no. Aquest any han pujat 2 que són nous. L'any passat, quan va pujar a l'Andorra, va ser, home, tu per aquí una altra vegada, no? Passa, ja coneixes el piset. Claro, ara, en el cas de Corunya Lleida, són nous, perquè per bé que nosaltres vam estar a la CB el 2001, doncs ja sabeu que el club era un altre. És un club nou. I l'any passat, aquesta assemblea es va fer el 17 de juliol, aleshores jo entenc que a mitjans de juliol doncs, també es farà aquesta assemblea, en la qual, doncs, d'una banda, s'aprovarà la incorporació dels nous socis, que tant Corunya com Força Lleida passen a ser socis de la CB en tot el que implica, de drets i deures, i a partir d'aquí doncs, entenc que es començarà a parlar de calendaris i bueno, totes aquestes coses.
Clar. Bé, doncs, sense cap mena de dubte, l'any vinent, la temporada vinent, estarà marcada pel bàsquet a Lleida. Vull dir, és equip ACB i se li dona la importància que té, tot i que a la gent potser li agrada més el futbol, al final...
Però tindrem esponsors ACB.
Bueno, suposo. S'hauran de buscar, clar. S'ha de renegociar també amb tot el tema d'esponsorització, no?
Sí, no fa pinta que ICG continuï com a principal. Sí, continuarà doncs, col·laborant amb el club, però evidentment s'ha de buscar un patrocinador que jo crec que està, si no tancat, a punt de tancar i que a més d'un, igual el sorprèn.
Ah, tens fons, eh?
Alguna, sí.
Molt bé. Bé, doncs, dic que l'any vinent, per molt que ens agradi el futbol, el bàsquet jo crec que serà l'equip referència de la ciutat de Lleida. Ens agradi o no?
Sí, home, a veure, és que l'ACB, o sigui, un ascens a l'ACB o un ascens a la primera divisió de futbol, és que és el millor que li pot passar a una ciutat, però ja no et parlo a nivell esportiu, jo et parlo a nivell global. Sí, la difusió, la promoció, la venda de marca que implica tenir una CB o una primera divisió és algo, insisteixo, jo no té comparació amb cap altra cosa. Aleshores, bueno, pues, evidentment, serà el pal de paller de l'esport lleidatà en una temporada que se'n gira moltíssima feina.
No, clar.
Perquè tenim tres equips d'hoquei patins a hoquei lliga, el tenista de la Borja al final s'ha salvat,
sí.
Què passa amb el futbol, bueno, mil històries.
No, ara anava cap aquí, perquè al final, el que et dic, el futbol, almenys en aquest país, no és que parli per tothom, però amb estadística, el futbol és esport rei, és esport doncs, que mou més gent, que practica més gent, que li agrada més gent. El bàsquet, insisteixo, és equip ACB i això té una importància clau i per mi serà l'equip referència de la ciutat quan parlem d'esport, però clar, no hem d'oblidar que de cara a l'any vinent en futbol tenim a la M femení altra vegada a la segona divisió, per entendre'ns. Tindrem el Lleida Esportiu a la segona federació. Tindrem el Badalona Futur, l'Atlètic Lleida, a la segona federació. Tindrem el Mollerussa a la tercera federació. Tindrem l'Atlètic Lleida, que va aconseguir l'ascens aquest cap de setmana, a la tercera federació. Per tant, déu-n'hi-do, només parlant de futbol, Albert, déu-n'hi-do, eh?
Jo crec que futbolísticament no tinc proves, però tampoc dubtes que algunes de les coses que has dit és cert que s'han guanyat les categories, però no s'acabaran acomplint.
Ah?
A Mollerussa me diuen que el tema està complicadíssim,
sí.
Però molt complicat. I amb el tema del Badalona Futur, nosaltres ja fa un parell de setmanes ja vam publicar que s'havia refredat una mica el tema. Després se va reactivar. Però ara, amb l'ascens a tercera federació, no tinc clar que l'Atlètic Lleida acabi tenint un equip a segona federació i un altre a tercera federació. És que, sota el meu punt de vista, i això és opinió, no és informació, és que no tindria cap mena de sentit.
Bueno, clar, això és el que hem parlat. Mira, sembla que ho hagi escoltat sembla que ho haguis escoltat de lluny, Sergi Tor, que s'incorpora a la tertúlia. Albert Escuer deia, jo ara feia repàs dels equips de futbol que tindrem l'any vinent, i Albert Escuer deia que no li consta, però que, bueno, que la seva intuïció li diu que l'Atlètic Lleida potser no seria capaç d'aguantar un equip a segona federació i una tercera federació.
Home, li pagaria un sopar, no? Sobretot si hi ha una unitat, aleshores li pago dos, Albert Escuer, no? Però bé, ja veurem com hi ha el desenllaç de la situació. Jo, home, a nivell econòmic sí que l'Atlètic Lleida, Xavi Pérez, sí que a nivell econòmic possible que pot aguantar.
Però són operacions de pressupostos, no? Molt alts, és que parlem.
Home, tercera divisió té un cost de 500.000 euros, perquè has de pagar també àrbitres, fitxes federatives, això és un cost ja, i el preu dels jugadors. Els jugadors són per la categoria, no? És igual com la CB, no? Però bé, és a dir, jo, ara parlo sempre a nivell personal, i a part d'aquest tema potser ja serà l'última vegada que en parlaré, perquè me provoca ja sí que molt cansant, sí, diré el mateix si hi hagués dos equips de bàsquet masculí, dos de femení, dos d'esgrima, dos d'hoquei, dos de voleibol o dos de tiramarc. És a dir, jo crec que que hi hagi dos clubs de futbol a Lleida no és bo, és una pressió meva que provocarà divisió. La divisió sempre és dolenta perquè no som, evidentment, New York, som Lleida. Quants cortes d'inglès hi ha, Xavi Pérez, a Lleida?
Quants?
Cortes d'inglès. Zero, no?
Zero.
Val, i de tanatori en tenim.
Però Sergi, per aquesta regla de 3 a Lleida no hauríem de tenir res.
No, uns, no, home, no, si tant. He dit que la divisió de dos clubs.
No, vull dir, si la referència és quants quartes d'inglès
tenim, per dir la ciutat que som.
No hauríem de tenir res.
No, per la dimensió de la ciutat que som.
I un de bàsquet de primera catalana.
No, per la dimensió de la ciutat que som. És per dir la dimensió de la ciutat.
Bueno.
No, és un tema matemàtic.
Sergi, hi ha un retard.
No, però està bé, Albert, perdó. Sí, Albert, perdona, que hi ha un retard. Sí, t'escolto, Albert.
No, que deia que si al final, si ho valorem pels quarters inglès que hi ha a Lleida hauríem de tenir un equip de bàsquet de primera catalana, un de futbol a segona catalana, un de bitlles i un de petanques. A Lleida hi ha diners. Una altra cosa és que després es fiquin al món de l'esport o no. I després jo, el que he dit de l'Atlètic Lleida és una sensació i una opinió que tinc. No li veig molt sentit, perquè a banda ara amb aquesta ciutat es gira un problema d'infraestructures considerables.
Sí. Sí, sí.
O sigui, al Barris Nord, jugar divendres era sensacional. Jugar dissabte i diumenge és un problema, perquè és ACB. I les 4 hores abans i les 2 hores després del partit, la instal·lació ha d'estar lliure. Sortosament, hi ha 5 equips de Catalunya, hi ha l'Andorra, hi ha el Saragossa, hi ha el València, hi ha l'Escònia, hi ha Bilbao, bueno, equips que segurament vindran el mateix dia, però és que els que te venen el dia abans també has de reservar pista per fer sessió de tir.
Sí, sí.
Clar, tot això dissabte i diumenge, amb una instal·lació que ja està massificada i que té problemes per això, per acollir tota la base que hi ha. I amb el futbol passa el mateix. Si tu ara el Ramon Ferrús fiques una segona federació i una tercera federació, estem parlant que entre l'Atlètic Lleida i l'Atlètic Segre són gairebé 50 equips de futbol base.
No,
és un punt.
A més, Albert, en futbol passa més o menys el mateix, és a dir, si un equip de segona federació ha de jugar en un camp, l'hora abans o 2 hores abans del partit ja allí no es pot jugar, més l'hora i mitja o 2 hores de partit i la mitja hora o hora de després.
Clar, és que estem parlant que la instal·lació és inhàbil durant 6 hores, 5 hores. Clar, 5 hores, l'Atlètic Segre...
No, el Ramon Ferrús no pot estar tancat 5 hores el cap de setmana. No pot ser.
Però jo crec que demanaran jugar al camp d'esports. Demanaran jugar al camp d'esports i jugaran...
No jugaran a cap lloc, home.
De totes maneres, acabo. El del Corte Inglés era una riota, no? Era ironia per la dimensió. És a dir, que allò és irònic, no? També sol tenim un tanatori. I acabem tots al mateix tanatori. Hauria pogut dir qualsevol situació, també.
No jugaran a cap
lloc.
La pregunta és per què tenim només un tanatori.
Bueno, no, per la població que som.
Amb esports està bé, això.
Hi ha poblacions més petites.
Però bé, era una analogia xorra, evidentment, no? Del Corte Inglés, del tanatori o de l'estació de tren, que solen tenir una, no? Però bé, és el que jo opino, que dos d'un esport professional, però també diria de voleibol, o d'hoquei, o de bàsquet masculí, que també tu molt bé ho has dit, Albert Square, tenim dimensió potser per anar amb un B i que aquesta unitat ens faci pujar categories que potser per ciutat no toquen, no? És a dir, i el que passa que això és una opinió meva, que també jo crec que la divisió
ens condemna
i ja està. Però jo no vull parlar més d'aquest tema, ja n'hem parlat prou, ja està. I la llibertat és bé suprem, eh? La llibertat, evidentment, és un bé suprem.
Llavors, però tampoc no podem despreciar els altres esports que hi hagi.
Ningú.
O sigui, el que ell juga a la màxima categoria, que la de bé.
Amb el número de refugiar. Albert, una abraçada, amic. Vas estar per Tordesillas, no?
Sí, senyor, amb una trobada amb tota la bona gent de l'Eporo que m'ha anat conèixer.
I ara que marxes d'aquesta trobada, perquè ara ja ets a CB.
Bueno, home, mira, vam estar amb els de Sant Pablo, que encara no s'ho creien, igual que nosaltres. Ni nosaltres ni ells ens ho creiem, encara.
Bueno, una abraçada, adeu.
Gràcies, Sergi.
Jo crec que al final, i ho hem parlat més d'una tertúlia, el que han d'haver són projectes sostenibles, i ja està. I si n'hi ha un, i si n'hi ha 20, ja està. És evident que no hi pot haver 20 projectes sostenibles de cap esport. Segurament tampoc ni 2. Però escolta, si hi ha gent que està disposada a rascar-se la butxaca, doncs endavant. O sigui, el problema és un altre. Jo soc molt contrari a una ciutat, un equip. Jo vinc del Madrid Arena i allí hi havia la gent del Tizona Borges, de Sant Pablo Burgos, i escolta, i bon rotllo, també és cert que és bàsquet, si fem una Final Four a Mercedes, Gecla, Badalona i Lleida, segurament hi ha morts, és una altra història, però a lo que vaig, és que bon rotllo, és la mateixa ciutat, els dos quasi pugen a l'ACB i ja està. Però per què? Perquè són sostenibles. Bueno, si són sostenibles, dos, quatre. Està la realitat a Lleida, és diferent. No fa pinta que hi pugui haver 2 projectes sostenibles de futbol, 2 de bàsquet, 2 d'hoquei, etc. Però si algú ho vol provar, escolta, els diners són seus.
No, en aquest sentit està clar que és així.
Això és la llibertat, però, és indiscutible.
Sí, però insisteixo... Sí, gràcies, Sergi. Insisteixo que és veritat, això que apuntava l'Albert Square, amb tema d'infraestructures... Ja anem molt penjats a la ciutat de Lleida. Això pot... O sigui, tant el tema ACB al Barris Nord com el tema Badalona Futur, on sigui, acaba ocupant unes hores d'un camp que hores d'ara és que no n'hi ha d'hores.
Bueno, jo, evidentment que no hi ha hores, però queden 15 dies i se té que arreglar en 15 dies.
Però queden 15 dies per a què?
Pues possiblement per haver una fusió.
Ah, vale. Vale, vale.
I llavors ja vam tret el gran problema que tenim.
Vale, vale. Bueno, Albert Square, una fusió, diu Xavi Pérez.
Bueno, ja s'ha provat, ja s'ha parlat, vale, però ha estat impossible. Clar, al final, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Bueno, doncs per juntar-se passa el mateix.
Sí. Tens tota la raó.
No, però tampoc no podia haver amnistia i amnistia, i tampoc no podia haver moltes coses i són, doncs pues, tornem-hi a parlar.
El Xavi és positiu, eh? Veu que en dues setmanes es pot fer molta feina.
Tant,
eh?
I tant.
I com pot
també,
coses.
Com jo... també podia ser que no juguéssim a la CB. Perquè són molts diners.
A mi em perdonareu, però si a 17 de juny no s'han ficat d'acord. No conto, i llegint alguns i altres, i sobretot al president de Lliga Esportiva Xarxes, no ho veig, no ho veig.
Bueno.
Per bé que seria l'ideal, però no ho veig.
Sí, sí. No, totalment
d'acord. És una opinió, eh? Puc estar equivocat, faltaria més. Jo tampoc veia a la força Lliga de fer bé, i mira.
Sí, senyor, és veritat. Tema OK. Xavi, ara aquest any sí que s'ha de fer els deures i començar la temporada assegurant el màxim, eh?
Home, aviam, li marxen 3 o 4 jugadors. En teoria, han de vindre un argentí que ja havíem tingut aquí. Però, bueno, s'ha de fer un equip en seny. Vull dir, el que no podem fer és patir el que han patit enguany. Però, com no tindrem la competició europea, doncs podrem anar més bé. I és el que hem de fer-hi. El nostre projecte està consolidat i hem de continuar, vingui qui vingui, doncs que puguem lluitar doncs, de la meitat cap dalt.
Sí, sí.
Però sense cap problema. Vull dir, aviam, no, el que no podem fer és arribar a l'última jornada, pues tenim que guanyar el Barça, tenim que guanyar el Reus...
Va haver un cap de setmana
tothom.
Que ho vaig veure molt negre, eh?
Ja.
Molt negre, bueno, ja.
Tothom, però han d'anar-hi, sí. Ja.
Però veus el que diem? En què bé tindrem dos equips o que hi lliga? Si sí. Passen de la ciutat, però un està al Picat, que està a 10 quilòmetres de Lleida.
Sí.
No? Escolta, si és sostenible i se'n surten, doncs pues tindrem dos equips o que hi lliga. Ja va passar amb el femení. Bueno, doncs pues, l'ha Picat, precisament, va acabar baixant. Aquest any quasi torna a pujar. No ho ha fet. Bueno, tenim el Vilassana. No és Lleida capital, però bueno, Lleida al Picat. Pràcticament és un barri de Lleida ara mateix. No crec que es cruça la ciutat i el Picat. Llavors, si és sostenible, doncs tindrem dos equips d'hockey lliga i no passa res. Sí, el problema serà a l'hora de fitxar pels clubs, clar.
No,
I l'afiliació aquesta del Bordet amb el Lleida Esportiu, què passa amb la base? Que,
bueno,
busquen gent.
Bueno, no, han signat un conveni de col·laboració en el que els juvenils i el cadet A passen a entrenar i jugar a les instal·lacions del Bordeta i amb el Bordeta han signat aquest acord en el que compartiran metodologia, material i ja està.
I la pilota que surti al carrer.
Bueno.
Tot això és un foc d'encenalls. La realitat, crec jo, és que el Lleida... té un greu problema d'instal·lacions
sí,
per la base.
Sí, totalment.
Que no, té...
no es pot jugar a l'Ardeny. O sigui, a partir d'infantils, a partir de cadets, que ja comença a tenir bigardos de 1,80-1,70 quilos, no pot jugar a l'Ardeny, perquè és que és un perill. Jo he anat a partits aquest any, i és que és un perill. És un perill. I aleshores jo crec que el conveni va en aquesta direcció, no? Doncs els equips de Lleida que puguin jugar a la Bordeta, que bueno, van canviar la gesta ara fa uns anys, ja està més o menys bé.
Clar.
A partir d'aquí, lo de més... que si metodologia, que tot això...
Es fa ben... Ja ho volem.
Perquè al final el futbol base, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica.
Vola aquí Colons. O falten camps o s'obren jugadors, eh? Perquè sí. Tenim overbooking a totes les instal·lacions municipals a la ciutat de Lleida en futbol, eh?
I el carrer se'ns ha arreglat.
La Bordeta en els darrers anys ha perdut la infantil preferent, ha perdut la juvenil preferent, va perdre també la cadet i bueno, ha fet una davallada important el Bordeta. I també a nivell d'equips.
De categoria? Bueno, de categoria sí, però de gent, déu-n'hi-do, eh? Segueix tenint un munt de gent.
No, que, sí, té un munt de gent, però menys. El futbol base ho hem parlat moltes vegades. Les categories marquen molt. Si tu no tens preferents, ostres, és molt difícil després fer equips.
Bueno. Escolta, que ens queden dos minuts. Mira, ens ha vingut aquest final de temporada així molt, molt estrany, perquè dilluns vinent és Sant Joan, és festiu, i l'altre és juliol, i aquest any no tenim programació local al juliol.
Qui guanya l'Eurocopa?
No ho sé, qui guanya l'Eurocopa. Qui t'ha deixat? A mi, no, o sigui, a falta de veure França, encara, Itàlia no em va desagradar com va jugar, per exemple.
Cuidadito con Alemania.
I Espanya tampoc em va desagradar, Albert.
A mi em perdonareu, però jo, amb l'essència de la Força Lleida, esport minoritari no el toco.
Que xulo ets, que xulo ets.
Bueno, escolta, molta feina, és veritat, hi haurà molta feina.
no he vist ni un segon d'Eurocopa. Entre que he estat a Tordesillas i que he tingut molta feina, us prometo que no he vist ni un segon d'Eurocopa.
Bueno, tu
estic desconnectadíssim.
Te connectaràs a les semifinals i finals, bons, sí, ja. Sí. Escolta, ja, Albert...
Ja em reenganxaré.
Com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos tota aquesta temporada i portar-nos aquesta informació de primera mà i de qualitat. També la podeu trobar al diari La Mañana i a la web lamañana.cat. Que tinguis bon estiu. Quan facis vacances, descansa, desconnecta.
Oh, i tant, apagaré el mòbil directament.
I tant que sí. I ja de cara a la propera temporada, doncs, engegarem la diversió de l'esport. Xavi Pérez, el mateix, escolta, que ens has acompanyat des del primer dia, no t'has posat malalt ni un dia.
No, els fills, eh?
No ha faltat ni a l'endemà de la plec, o sigui que, ja ho veus, està com una roca. Xavi Pérez i Albert Escuer, gràcies, que tingueu bon estiu, una abraçada gran.
Vinga, cuideu-se molt.
Gràcies, igualment, una abraçada.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Bueno, és que de l'esport és veritat, es gira un estiu interessant, molt interessant, per a veure com es lliga tot plegat. Soc el Ricard Álvarez, demà a les 12:20 des de Lleida.